Puma de cara a la 25-26. Per tant, seria una fusió de dos punts del tercer i del quart. De cara a la propera temporada, marca pròpia, de cara a la 25-26, signar un acord ja amb Puma. Haurem d'esperar per sortir de dubtes, pel que ens asseguren des del club, en uns 15 dies aproximadament serà quan podrem explicar ja per quina opció s'ha decantat el Barça i com s'ho pensa fer amb la samarreta de cara a la propera temporada amb totes aquestes opcions que ara mateix té sobre la taula.
Doncs 15 dies, una qüestió que s'ha anat endarrerint també en el temps perquè semblava que havia de ser a principis de març, som ja pràcticament a finals de març, dimarts de la setmana que havia junta directiva, però pel que explica el Sape encara no ha de ser imminent aquesta decisió. Em deies, Ferran, també, quan el Sape explicava algunes qüestions del malestar que té el Barça amb Nike, tema de pagaments, algun pagament que no havia arribat, eh?
És aquest, quan la Porta diu que han incomplert és que en els últims mesos Nike ha deixat de pagar certes coses. Suposo que també és dins d'aquesta mesura, d'aquesta tira i afloja, no? que tenen entre els dos. Havia deixat de pagar certes coses i si no compleixen doncs el...
Sí, i si a més fas enfadar el president amb aquesta, que pot semblar una anècdota el que ha explicat el Sàpere, però que anés a la botiga i digués on són les samarretes i el president s'emprenya i doblat.
Realment és cert, jo no sé si va ser en una de les últimes vegades que vaig estar a Nova York amb una gira del Barça, recordo que no hi havia samarretes del Barça a la botiga de Nike d'allà. Recordo moltes coses de Rafa Nadal, però del Barça no recordo. Sí. Jo crec que acabarà sent la quarta via, la que ara parlava el Sape. Jo crec que, com ell mateix deia, és molt complicat que Nike pugui millorar l'oferta, perquè crec que la relació està molt, molt deteriorada i molt trencada, i jo crec que Puma no li dona temps ara per fabricar la samarreta de la temporada passada, i sí que crec que aquesta marca pròpia ja s'està treballant.
Per tant, és que si no s'està treballant, és una mica el que diem amb l'entrenador, no? Tot i que aquí encara més raó, no, perquè amb l'entrenador sí, t'hi pots posar a última hora, però aquí no, eh?
Aquí no. Aquí quan, teòricament, la samarreta, el juliol ja s'està venent.
Per això.
Per això crec que acabarà sent aquest pont d'una temporada. També perquè en el club estan convençudíssims que la temporada que ve, com que les samarretes del 125è aniversari
es vendrà
com a xurros, i que vol dir que si tot és pel club, millor que millor. Suposo que llavors has de tenir molt, molt lligat no només el tema de la producció sinó el de la distribució, que possiblement sigui més important, però jo crec que va per aquí, i si no s'ha decidit encara és perquè els advocats estan mirant
la lletra
el
petita,
detall, els contractes, perquè és evident que hi haurà un moment que si Nike et porta a tribunals i et demana una indemnització, els auditors t'obligaran a posar aquesta indemnització com a provisió, i això és un problema pel pressupost.
Clar. Et farà pujar la despesa, sí, clar, i no podràs complir el pressupost. Sí, i en tens altres de problemes, el ticketing, etc. Sí. Vols dir alguna cosa de la samarreta, Pol?
No, bàsicament jo aquí, escoltant els dos que en saben, que són Roger Saperes i Ferran Correas, però no, una mica molt d'acord, i una mica, i la sensació també el que dona és que des del primer minut la clau de la qüestió és aquesta penalització. És una mica posar els punts sobre les is, sobre quins diners seran i quines conseqüències rebrà pel club. Que si no fos per això, sabent el que ha comentat el Sape, que és molt complicat canviar d'idea el president, i sabent que el president era un dels que dins d'aquella junta apartava més per anar cap Nike, tot apuntava que el trencament era l'opció més probable. Però bé.
A mi el que m'ha sorprès d'aquesta història, sí? Retrocedint, és com hem normalitzat o com hem assumit, i això ja no té a veure amb el que farà el Barça l'any que ve, que una marca com Nike, no? Que és una marca admirable,
sí,
que jo crec que és una marca absolutament icònica, sí, Michael Jordan, etc., sí, que segons explica el Barça, no? Perquè Nike encara no s'ha manifestat obertament, no, ni ha entrat a respondre al Barça sobre aquesta qüestió, però que hagi entrat en una sèrie d'incompliments que són absolutament inusuals en aquest tipus de contracte, no? És a dir, que com Nike deixa de vestir el mercat, com s'acaba l'existència d'una samarreta a Lewandowski i deixa de provisionar-les.
A Lewandowski recordo
sí, com Nike entra en aquest tipus de situació, la porta ho explica i Nike no respon.
A mi em van explicar que Lewandowski, a més hi havia el problema que no hi havia lletres. Van haver de fer M's com a W.
Sí, sí, sí.
No, jo no dubto de la paraula de Joan Laporta, però em sembla increïble.
I havien de fer servir M's.
Sí, sí. Espectacular, eh? Sí. Amb els 100 i pico euros que val una samarreta, perquè et canviïn una M per una B.
I a vosaltres no us sembla molt sorprenent que Nike realment, o sigui, no us sembla d'una marca... estem parlant de la marca més important del món, al nivell d'Adidas, no? Mira, de les dues marques més icòniques.
De fet, Sape, en els últims dies hi ha hagut un moviment sonat a Alemanya, amb la selecció alemanya, que deixarà de vestir
fort,
Adidas
després de molts anys.
I se'n va cap a Nike.
Sí, és molt bèstia.
Alemanya és Adidas.
Sí, és Adidas.
Sí. Clar, vull dir, ara serà Nike. Sí, sí. I ara Adidas es queda sense una de les linetes dels seus ulls, que és aquesta selecció alemanya.
Madrid.
Sí, aquí es planteja, no?, si ara Adidas podria entrar en força a pispar-li aquest contracte de...
La cinquena via,
Nike,
eh?
No? Sí, que seria ja una cinquena via, no?
Sí, sortiria a la porta, allò a l'escenari, i diria, no, me lo quitan de las manos, una mica, a veure una mica, una subhasta, a veure qui paga
Adidas
més, eh?
Adidas a la Lliga té el Madrid, ja.
Sí. Seria complicat.
És que Nike està perdent molt... Bueno, tinc la sensació que no recordo samarretes d'equips que ara estiguin sent molt punters amb Nike.
Ara veurem amb les seleccions, amb l'Eurocopa, no? Amb les de França, Anglaterra, aquesta d'allò, però la sensació una mica també que han apostat molt per jugadors, no? Perquè tenen Mbappé, Haaland...
Aposten més per jugadors.
Han fet a Vinícius, també tenen a Vinícius que l'han renovat, i tenia un litigi en el passat... Vull dir, els però grans noms...
Lamin és Adidas, no?
Lamin s'ha canviat cap a...
És política de Nike, apostar més per grans esportistes, perquè tenia Michael Jordan, té a Rafa Nadal... per grans esportistes més que per clubs.
Escolta, tindria sentit ara que Lamin Adidas, no? Intentar també fer l'aposta Lamin Barça, o què? I anar de la mà una mica.
Messi era
Adidas.
Bueno, perquè Nike porta anys, vull dir, al club. Sí. Però no sé.
Llavors enviava samarretes encara. Nike. Llavors Nike encara enviava samarretes correctes i no faltava ni més.
No t'agrada Puma, no? Prefereixes Adidas, no t'agrada Puma.
No, Adidas no m'agrada.
No?
No. Puma... És a dir, jo si hagués de triar, triaria Nike.
Puma, perquè ja saps quin és? Que són molt estretes.
Sí, això és veritat. Sí, no,
ja t'imagines, Ferran,
són molt estretes.
Poca conya, sàpiga que això no... És a dir, parlem de marques, però també va de... O sigui, això també afecta els jugadors, encara que no ho
sí, no, perquè aquests dies, evidentment, un que no domina d'aquesta qüestió de les samarretes, ni de distribució, ni de tot plegat, doncs intenta preguntar gent i em deien, sí, hi haurà tot el tema, evident, tot aquest litigi de que no és fàcil trencar un contracte com aquest, un contracte firmat per 10 anys entre un club com el Barça, una empresa com Nike, però més enllà de tot això, superat aquest escenari, hi ha també la qüestió de la qualitat de la samarreta. Ens explicaven casos d'equips, doncs, que havien portat samarretes que s'havien fet a la Xina i que, per exemple, hi havia jugadors que s'havien negat pràcticament a portar aquella samarreta perquè el seu tallatge no era el mateix que l'europeu i que no se sentien còmodes amb aquella samarreta, i com també molts equips que havien apostat per una marca pròpia no se n'havien sortit i havien desistit també per la impossibilitat de fer una samarreta ja de qualitat. És a dir, més enllà dels números, més enllà dels temes legals, també de l'esportista, no? De com se sentia amb aquella samarreta, i que també és un factor a tenir en compte, evidentment. Que em preguntaven, se'ls ha preguntat també als jugadors per aquesta opció? Jo entenc que no, perquè prou té.
No crec.
Tal com està el club ara mateix, crec que només els faltaria això, no? Però que és un factor també a tenir en compte, que el jugador ve de vestir una samarreta com la Nike, que evidentment, doncs segurament a nivell esportiu està molt ben preparada, i que s'hauria de veure també la qualitat d'una samarreta pròpia, no? Quina seria?
Sí. No crec que els hagin preguntat als jugadors. Sabe, gràcies, anem parlant. Una abraçada.
Per cert, estic molt d'acord amb el Ferran Correas, perquè tinc una espuma que
vull
canviar. Precisament per aquest motiu.
Potser és que has de baixar un parell de quilets, però...
Sí, no ho sé. No? O sigui, baixo un parell de quilets més, potser desapareixo ja,
sí,
però...
Sí, és veritat que no cal.
No seria el tema. I per cert, això sí, Puma calçava esportistes com Maradona, això també.
Sí, grans esportistes. Sí,
crec que Pelé, Maradona, va tingut a tres dels més grans de la història. A nivell d'equips potser no, però només que portés a Maradona, per mi ja respecte, ja, l'espuma bueno, King.
Cruyff va tenir problemes amb la marca, fins al punt que es va especular que el Mundial d'Argentina no va anar també per temes de la marca. Bueno, sí. L'univers Johan Cruyff amb les marques...
I igualment Pep Guardiola, crec que Pep Guardiola espuma també.
I, no, i el campió d'Europa espuma,
Sí,
sí, sí, sí. El Manchester City.
I Pep Guardiola sí, a nivell personal també.
El grup City, el Girona, és espuma. Sí, espuma. Sí, sí.
D'ahir però... Bernabéu és l'Ecoc Esportif. Sempre, esportiu, sempre.
Perdona, podria ser la marca pròpia, eh? Sí, bon, podria ser la marca pròpia. El disseny creus que el farà David Bernabéu?
Podria ser, podria donar idees del David. Pues,
em vaig comprar unes, me les podria haver demanat amb ell.
Un descompte.
Ja, però una abraçada.
Apa, que vagi bé,
que vagi bé, que vagi bé, que vagi bé. 10 minuts per sobre de la mitjanit. Pausa i de seguida parlem una mica del clàssic de demà de la Lliga F, Real Madrid-Barça. Hem de sentir què en diuen els i les protagonistes d'aquest partit, que pot sentenciar ja la Lliga. Alguns segurament la donen per sentenciada, però si el Barça guanya, sí que ja quedarà absolutament liquidada. Ara tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballé. La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con connectivitat total, freno de mano eléctrico i arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballé.
Un minut i un quart de 12. Aquí seguim el Tu diràs a la tertúlia, amb el Correas, el Ballús i la Mireia Vera, també amb el Damià López i amb l'accent lleidatà que el caracteritza, des de Lleida, l'Oriol Jové o l'Oriol.
Bona nit.
Quan juga el Lleida aquest cap de setmana?
Demà a les 12 del migdia al camp del Torrent.
Torrent, zona baixa? O
no? No, zona mitja, alta, no gaire lluny de les posicions de play-off i un rival que...
Partit complicat, eh?
Sí, aquests partits a mi no m'agraden gaire, camp petit, camp de gespa artificial, en aquests camps el Lleida sol patir.
Ah, no, i a la segona rep aquest any tenim Lleida, Sant Andreu, Europa, un play-off...
Està maca.
Els quatre primers són equips catalans, jo crec que és dels últims anys...
L'Hèrcules ficat per allà també.
L'Hèrcules, però cinquè. O sigui, estem per, els quatre catalans són els quatre que has dit, són els que estan a la,
les
quatre primeres posicions, queden set jornades i sí, es preveu un final de Lliga, un tram final de Lliga totalment apassionant. El primer puja directe, després hi ha opció pels altres que ho facin via playoff.
Demà a les 12 n'estarem pendents. Bé, sobretot n'estarà pendent l'Oriol Jové, sí, que sempre que juga al Lleida té una pantalleta a la redacció i, vaja, quan juga al Lleida i quan juguen els rivals del Lleida, també. Perquè celebra tots els gols, eh? Una mica com el Correas quan...
Scout, eh?
Com el Correas amb el partit de més talla, eh? Que celebra els gols del València, doncs igual, el mateix.
Jo celebro... Jo ja depenc del Bivenger, ja.
Sí, sí. Estàs venut el...
Sí, sí, però sí, segur que Bellingham, si marca Bellingham, no ho celebraràs gaire. No,
no
el tens.
No tinc jugadors al Madrid.
Ah, veus? Ja està.
El tinc jo, el tinc jo.
El tens tu, eh? L'altre.
Jut.
Jut. Per ser, bueno, és igual, si és que ja... Déu-n'hi-do l'entrada d'avui i que... No sé si li ha ensenyat groga, però Déu-n'hi-do l'entrada que ha fet avui en el partit aquest amistós que juga contra el Brasil, eh?
Sí, s'ha anat amb rampes una miqueta sobrecarregat, però sense problema, però també ha marxat una mica abans de la Bellingham.
Recordo, per cert, per qui s'incorpori a aquesta hora, que Jules Koundé ha acabat el partit entre França i Alemanya amb molèsties al turmell, diuen els periodistes francesos. A priori l'han canviat, aparentment es trobava bé, ha marxat en cursa cap a la banqueta, no semblava que tingués res. Per tant, esperem que no sigui greu, però hi ha aquestes molèsties al turmell que, evidentment, si en sabem alguna cosa més, ho farem saber. Ha entrat l'Oriol Jové a l'estudi per parlar del Madrid-Barça de demà a les 6 de la tarda, partit de la Lliga F, que veurem en directe al Superesports amb la Laia Coll des de Madrid, des de Valdebebas. Quina és l'última hora de l'equip de Jonathan Giraldes per aquest partit, Oriol?
Doncs que viatja a Madrid amb 20 futbolistes, només amb la novetat de la baixa per lesió de Gemma Font, la portera que ahir es va fer un esquinç al turmell dret durant l'entrenament. Més enllà d'ella, les baixes ja sabudes de Mapi León i Jana, però Giraldez té la resta dels efectius a disposició i admet que la Champions li farà alterar una mica l'11. Dimecres l'equip va fer curt amb la victòria per 1-2 al camp del Bran. Dijous que ve té la tornada al Johan i no va la badar.
Clàudia, tinc la sensació que estàs en el teu millor moment d'aquesta temporada. No sé si estàs d'acord.
Sí, personalment crec que sí.
Això és l'entrevista que havíem d'escoltar de Laia Colla amb Clàudia Pina a l'atenció dels mitjans l'altre dia. Són 4 minutets que els hem d'escoltar, però primer volíem escoltar sí. I sentir a Jonathan Giraldez.
Jonathan Giraldez, sí, sí. Parlant que efectivament el fet que aquest partit, aquest clàssic, caigui entremig dels dos partits de Champions contra el Brand, li farà moure alguna peça a l'11.
Sí, sempre ens condiciona. A mi el que m'agrada normalment quan tenim blocs i molts partits per jugar és veure, bueno, de quina manera vull afrontar cada partit. I per suposat, després del resultat de l'anada, on tenim tot obert pel partit de tornada i tenim un partit tan important contra el Real Madrid, el que hem d'afrontar primer de tot és el partit del Real Madrid, però no ens podem amagar que tenim un altre partit molt important de Champions contra el Brand i que bé, la prioritat és classificar-nos.
A la Lliga el Barça té molt coixí, són 9 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que és el màxim perseguidor, per tant, en cas de victòria serien 12 punts de marge a només 9 jornades per acabar la competició i per Giraldez, evidentment, seria deixar el títol bastant lligat.
Sí, sempre ens condiciona. A mi el que m'agrada normalment quan tenim blocs...
A veure si podem escoltar el segon tall de Jonathan Giraldez.
Seria una distància muy, muy grande. Obviamente desde el punto de vista matemático no es definitiva, pero bueno, con los partidos que quedan por jugar, es una distancia que nos daría muchísima confianza, ¿no? Sobre todo para afrontar lo que quedaría de competición, pero bueno, no nos podemos adelantar, no nos podemos aventurar, tenemos que pensar solamente en hacer un buen partido, en merecer la victoria. Y después las valoraciones que hagamos post partido, si ya es definitivo o no lo es, pues ya lo haremos. Yo creo que un más 12 sería algo único, importante a estas alturas de la competición, porque insisto, con el volumen de partidos que tenemos, tener esta distancia con respecto al segundo sería algo muy positivo.
De tota manera, aquest volum de partits que té el Barça i que no té el Madrid, creu Giraldez que no afectarà les blaugranes.
Que a nivell de preparació sí que arriben elles més descansades per un tema lògic, però nosaltres estem entrenades, estem preparades per competir cada 3-4 dies i afrontar el partit amb la intenció de guanyar.
L'últim clàssic és el que es va jugar ara fa 2 mesos per les semifinals de la Supercopa a Butarque. Va acabar amb victòria blaugrana per 4-0. L'últim partit jugat en aquest cas a Valdebebas, la primera volta de la temporada passada, també va acabar amb un 0-4.
A veure, quan diu que hi haurà canvis, Mireia, d'aquest 11 tipus que ja en sabem gairebé de memòria, quins canvis imagines tu a l'11 de demà?
Potser dona... A la Lliga és quan jo crec que més rotacions està fent ara. Pot entrar Alexia, pot entrar Rolfo, sí, poden entrar jugadores per donar refresc i perquè jo crec que en aquest últim tram de temporada necessites tenir totes les jugadores endollades i que tinguin més ritme. Jo crec que Rolfo és una jugadora molt important, Alexia també, per tant jo veig aquestes dues jugadores possiblement a l'11.
El partit de demà són 13 clàssics més els dos que es van jugar contra el Tacón, 13 victòries. Preveus un partit relativament assequible o no?
Bueno, jo crec que el Barça guanyarà, és a dir, crec que el Madrid ha de fer un partit excel·lent i el Barça fer un partit, fer moltes coses malament per perdre davant d'aquest Madrid. M'agradaria que fos un partit igualat, m'agradaria, perquè crec que ajuda que la competició sigui millor. I jo crec que fàcil no serà, perquè el Real Madrid, jo crec que com a projecte no està apostant el que podria apostar. Ha tingut lesions greus de jugadores, però per mi té jugadores en plantilla que no estan donant el seu rendiment plus o el seu rendiment màxim. No crec que sigui demà, però que per mi el Real Madrid no té una mala plantilla.
Probablement aquí s'ha de mirar la banqueta, no?
Sí, crec que no sé si és oficial o no, però es parla que Toril no continuarà la temporada vinent, que adoptarà un altre rol, però sí que és cert que a mi m'estranya el rendiment d'algunes jugadores tenint el potencial que tenen, venint d'haver guanyat mundials, d'estar a la cresta de la onada amb altres equips i donant un rendiment espectacular, i amb el Real Madrid quedar com més tapades, i un cas molt clar és Tere Velleira, no? El mundial que va acabar fent i que sembla que és una peça que no acaba d'encaixar, que no acaba d'entrar, que no acaba de tenir continuïtat. Per tant, veurem què acaba passant.
Correas, signaries d'aquí 3 o 4 anys, per exemple, en comptes d'arribar amb 9 punts d'avantatge respecte al Real Madrid, arribar-ne amb 3 puntets i que la Lliga estigués una mica més igualada? O tu ets dels que dius, mira, jo com si poden arribar a 25?
Sí. Sí, sí. No, a veure, és evident que estaria bé que la Lliga estigués més igualada, però al final la plantilla del Barça... Al final això són apostes, i aquí l'equip que... El club, no l'equip, el club que ha apostat és el Barça, i per això té aquesta superioritat a la Lliga, i evidentment el seu ja sap quan comença la Lliga que acabarà guanyant la Lliga, la Copa, si no és per el que passa la temporada passada, la Supercopa. La seva competició és la Champions, i que ser competit, que la Lliga sigui més competitiva li va bé per estar millor a la Champions? Segur, evidentment segur, això també li deu passar al Barça d'en Vol, per exemple. Però si els altres no aposten, el Barça no té cap culpa.
Sí, sí, no, jo deien també en el sentit del valor, no? Que a vegades no li donem prou valor, és a dir, segurament el que està fent el Barça a la Lliga i en té moltíssim, no?
Però el Real Madrid ha jugat algun partit al Santiago Bernabéu?
No.
Clar, per què?
Perquè no s'ho creuen. Sí. Perquè no s'ho creuen. És a dir, Florentino, ara mateix econòmicament el Real Madrid té molts diners per part del Barça i no acaba de fer aquesta aposta. Sí que va sortir l'altre dia, que fitxaria pues, el que està fent, molt talent emergent d'aquí de la Lliga F.
Eva Navarro, em sembla.
Eva Navarro, Maria Méndez, Sheila García... Sí. Bueno, no desmontes, però t'endús el milloret dels equips de la Lliga F.
Llevant, a l'Atlètic de Madrid.
Això és complicat. Però jo crec que no s'ho acaben de creure, perquè tothom ha obert qui més qui menys l'estadi. A Sant Mamés, a Noeta, aquí... Bueno, pues,
l'Eta no sé de Madrid, no, també va
sí,
ser.
Sí, correcte.
Sí, sí, no. Molts equips menys a Madrid. Sí,
Llevant.
Fins i tot equips de categoria.
València, Castelló, Màlaga...
Sí.
Sí, sí. No.
Granada l'altre dia.
Depor d'aquí pocs dies contra l'Europa ho farà, també, amb sí, Riazor.
A més, coneixerà Florentino, no posaria mai un Madrid-Barça al Bernabéu.
Perquè sap que no guanyarà.
Perquè sap que no guanyarà, correcte.
El posarà el dia que vegi l'oportunitat de... que no sé si arribarà, perquè jo em pensava que arribaria més aviat Qatar, però de moment crec que l'hegemonia continuarà uns quants anys i el posarà el dia que vegi que pot guanyar o que té certes possibilitats de guanyar el Barça.
Per això no demana una final de Champions femenina, no? El Bernabéu, perquè en aquests moments...
No li convé massa.
Tot i que l'altre dia els socis del Madrid tenien, per error, prioritat per comprar entrades per la final de Bilbao, eh? Per Sant Mamés sortia al principi una prioritat pels socis. Estava equivocat perquè Dami... el que tenen la prioritat la tenen els socis del Madrid per comprar entrades pel Espanya-Brasil o de dimarts, no? El Santiago Bernabéu.
Però Gerard, també com a club, el femení del Real Madrid té molt poc recolzament d'aficionats,
sí,
és a dir,
poc.
Que
obrir no hi ha massa Madrid, social
no. Però perquè també és un equip molt hermètic, és a dir, segueixen una mica els mateixos patrons que el masculí, però jo crec que no és el moment. És a dir, ara és, com més has de potenciar la jugadora, com més imatges han de sortir, com més notícies han de sortir, i crec que tampoc se li està donant aquesta importància que et permetria també fer un salt en aquest nivell de seguiment d'aficionats, perquè bé, el de Bebas hi va molt poca gent.
Sí, sí, estic molt d'acord. Estic molt d'acord amb la reflexió que has fet i que segurament no deuen fer a la zona noble.
També el que deia Giraldez, que és evident que no vas tancar l'eliminatòria l'altre dia a Noruega, però home, no la vas tancar, però la guanyaràs segur.
Sí.
No la tanques, o sigui, jo acabava 1-2, però podia haver acabat 1-8.
Sí, la primera meitat va ser espectacular.
Sí, sí. I ara jugues a casa, que és que jo crec que sí, jo crec que...
Moltíssimes oportunitats.
Sí, sí. Jo crec que sí, jo crec que semifinals i final, a veure què passa entre els quatre millors equips d'Europa, que fa pinta que seran els quatre que arribaran, PSG, Lió, Chelsea i Barça, i esperar el pòquer a veure si demà mates la Lliga i si et poses a més 12 esperar la Champions, que seria l'únic títol que faltaria, també la Copa, però és una final. Aquesta, contra la Real Societat
la dones per guanyada?
No la dono per guanyada, però a priori el Barça és molt favorit.
Vist l'últim precedent,
7-0. Sí, 7-0. Ara sí, mira, d'aquest Madrid-Barça de demà a les 6 de la tarda n'hem parlat uns minuts amb una jugadora del Barça. És la conversa que ahir durant l'atenció als mitjans mantenia la Laia Coll amb la Clàudia Pina.
Clàudia, tinc la sensació que estàs en el teu millor moment d'aquesta temporada. No sé si estàs d'acord.
Sí, personalment crec que sí. He anat de menjar més. Ara mateix em sento molt bé i espero seguir creixent.
Va costar una mica entrar aquesta temporada potser en dinàmica. Era una qüestió de confiança o com et senties tu?
Bueno, al final sí, és veritat que m'ha costat una mica, també amb la lesió de l'any passat del turmell. Bueno, l'important és que ara mateix em sento bé, em sento jo, em sento amb confiança, i res, espero ajudar l'equip.
Et sents bé, et sents amb confiança, et sents tu en el millor moment de la temporada, ara que es decideix tot, i estem a les portes d'un clàssic. Per Clàudia Pina no és un partit qualsevol, un clàssic.
No, la veritat que sempre ho he dit, que és un partit especial i diferent. Al final, per nosaltres, el sentiment que portem dins, sempre volem guanyar el Real Madrid, i crec que és un partit també molt important per anar-nos una mica més a la Lliga.
Lliga sentenciada si guanyeu diumenge a Valdebebas?
Bueno, al final és futbol, no crec que estigui sentenciada la Lliga, però sí que crec que seria molt important per estar més còmodes.
Ara deia Valdebebas, el Madrid és l'únic dels grans equips d'Europa, podríem dir, que encara no ha obert el seu estadi principal, el Santiago Bernabéu. A tu t'agradaria jugar allà un partit?
Sí, òbviament m'agradaria jugar al Bernabéu, sempre ens agrada jugar a estadis. Estaria molt bé que un dia l'obríssim per un clàssic, poder jugar allà i poder guanyar.
I Clàudia, et pregunto, fins ara heu guanyat tots els clàssics que heu disputat a la història. És una cosa que teniu com a objectiu al vestidor, que en parleu, que vulgueu seguir ampliant aquesta ratxa?
Sí, al final som el Barça, sempre volem guanyar tots els partits que juguem, però aquests, òbviament, encara més. I sí, al final el nostre objectiu al final és guanyar, i si és contra el Real Madrid, doncs encara millor.
El fet que aquest clàssic estigui enmig de l'eliminatòria de quarts de final contra el Bran i que encara estigui oberta, això us afecta d'alguna manera?
Bueno, crec que l'equip sempre respon davant partits així. així que crec que respondrem. Al final hi ha poca recuperació, però bueno, també crec que durant aquest mes hem estat rotant bastant, hem jugat totes, així que crec que totes estem preparades per qualsevol partit que ens vingui ara. Tenim molt bon equip, ho demostrem cada partit, així que anirem a per la victòria.
I confiança també en que dijous aconseguireu l'accés a semifinals de la Champions?
Sí, al final estem amb un resultat ajustat, però bueno, crec que també vam fer un bon partit, vam tindre bastantes ocasions, encara que no les vam acabar de ficar, però bueno, aquí el Johan amb la nostra gent crec que serà important per poder passar l'eliminatòria.
I acabo, qui té molta confiança és l'afició del Barça, que cada cop que obren les entrades per la final de Bilbao s'esgoten en qüestió de minuts. No sé si això us afegeix pressió a l'equip, perquè segur que us arriba, que hi ha molts culers que estan comprant entrades.
Bueno, sí, suposo que al final és l'il·lusió de que, bueno, durant aquests anys sempre hem arribat a la final. Jo només vull parlar, i crec que l'equip ho sap, que anirem partit a partit. De moment estem a quarts, encara no hem passat ni a semifinals, així que anirem a per aquest dijous, intentar passar eliminatòria i anirem partit a partit.
Però escolta, la tercera setmana més sona màgic, no?
Bueno, la veritat que estaria molt bé, però bueno, queda molt. És molt difícil poder arribar a una final de Champions, que sembla que tinguem que estar cada any allà, i la veritat que és molt difícil arribar, és molt difícil guanyar a la Champions, però bueno, tenim bon equip i estem en confiança.
Gràcies, Clàudia, i molta sort.
Gràcies.
Demà a les 6, aquest Real Madrid-Barça en directe al Superesports de RAC1. Allà serem a Valdebebas amb la Laia Coll. Demà també juga el Llevant les Planes a casa, contra Villarreal. Duel directe per mirar d'allunyar-se del descens, que en el cas de Sant Joan d'Espí està a 4 puntets. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Al final, empat de l'Espanyol a Cornellà al Prat, 1-1 contra el Tenerife. Tots els gols a última hora, marcat primer l'Espanyol, empatat al Tenerife. Què n'ha dit el tècnic, Manolo González, d'aquest empat a casa?
Bé, està una mica apagat. Apagat, és normal, tenint en compte com ha anat el partit. L'Espanyol ha fet un bon partit. Es nota l'arribada de Manolo González, ha canviat l'estil, la idea, com vol atacar. És un equip molt més atrevit, molt més alegre. I avui realment ha fet molts mèrits per guanyar. Ho ha aconseguit amb el gol de Grajera, el primer de la temporada, el 86. Semblava que el partit ja estava dat i beneït, però finalment aquesta errada o aquesta males decisions en els últims instants, doncs, l'ha donat a les del Tenerife. Manolo, evidentment, doncs, no estava del tot satisfet per el resultat.
Hemos hecho todo para sacar los tres puntos, entonces, pues bueno, encajar un gol en el 90 a balón parado, pues bueno, es más error quizá mío a nivel de cuerpo técnico que de los jugadores. Es una cosa que hemos trabajado, que hay que seguir trabajando y hay que mejorarla, porque es importante en esta, bueno, nuestra categoría, en todas, y hoy nos ha levantado dos puntos en el último suspiro, habiendo hecho muchas cosas bien.
Doncs com diu Manolo, fins al minut 90 pràcticament l'Espanyol, doncs, ha fet moltes coses bé. El Tenerife pràcticament no ha arribat, ha generat moltíssimes ocasions, però en aquesta jugada final ha regalat un córner i després l'ha defensat molt malament. Li hem preguntat què és el que havia fallat, si és que l'equip havia competit malament en aquests últims minuts. No estava del tot d'acord, però sí que ens ha apuntat que ha faltat precisió en els últims metres per tot el que havia generat l'equip.
El que jo no volia és que l'equip es fiqués enrere, que ens comencés a menjar pilotes, i així que sí que és una loteria. Què pots fer? Perdre temps? Si tampoc s'ha donat el temps la qüestió de perdre temps. Avui no és un tema d'això, és un tema que és una acció que, bueno, que és evitable, i no hi ha més. I penso que el que ha fet que això es produeixi és que el partit tenia que haver anat 2-0 i ha anat 1-0 fins al final.
Doncs aquestes són les valoracions de Manolo González. Gerro d'aigua freda en aquest sentit, perquè només queden 10 jornades per acabar la temporada regular, Ballera, i són partits que, clar, tenint en compte que no hi ha temps que el calendari que lidera l'Espanyol és molt dur, visitant camps com el del Valladolid, com el de l'Elx, com el del Leganés, com el del Burgos la setmana que ve, tots aquests equips a la part alta de la classificació, veient la igualtat que hi ha, doncs cada punt que perds, doncs evidentment sembla que sigui una derrota.
Doncs sí, i demà l'Elx juga al camp del Llevant, no ho tindrà fàcil, i l'Eibar al camp de Valladolid. Però tots dos, si guanyen, superarien l'Espanyol. De fet, l'Elx amb un empat ja superaria l'Espanyol a la classificació. I per darrere, l'Sporting, el Burgos, el mateix Valladolid, fins i tot el Racing de Ferrol o el Racing Club podrien col·locar-se ben a prop d'aquestes posicions capdavanteres de la segona divisió, que està emocionant i que l'Espanyol doncs, ho haurà de lluitar fins al final. Gràcies, Camí, una abraçada.
Bona nit.
Bona nit. 4 per sobre de 2:15. Aquí ho deixarem amb l'enquesta ja finalitzada que hem llançat aquest dissabte. Haguéssiu acceptat vendre la Minya Mal per 200 milions d'euros. 70-30 al final, eh? Qui ho havia dit això, tu?
Mireia,
la Mireia, Mireia. La Mireia, veus? Sí, sí, 70% de la gent diu que no. Un 30% gairebé que diu que sí, que hagués venut a la Minya Mal per 200 milions d'euros. Veig també la portada de Mundo Deportivo de la mà que explica que Lewandowski ha rebut una oferta de 100 milions d'euros de l'Aràbia Saudita. Veurem si al final acaba no dic marxant a l'Aràbia Saudita, però en qualsevol cas, si això ho utilitza per alguna cosa, etc. Lewandowski té contracte 2 anys més.
2 anys més, tot i que el quart, el segon, que seria el quart, crec que pot dependre dels minuts la temporada que ve.
Sí. 5 minuts per sobre de 2:15. Ho deixarem aquí. Mireia Vera, Pol Ballús i Ferran Correas. Ha estat un plaer. Ho deixarem aquí mentre treballem, perquè van sorgint informacions en directe. Ara de seguida les intentem confirmar, alguna informació que acaba de sortir ara mateix. Ens trobem dissabte que ve. Una abraçada, Mireia Vera, Pol Ballús i Ferran Correas. Que vagi bé, bona nit. Una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. M'encanta el cinema i és clar que m'emociono amb l'olor de crispetes. M'encanta el cinema i és clar que sento papallones quan està a punt de començar la meva peli favorita a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Cazafantasmas, Imperio Helado. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
RAC 1.
Face in ages, everyone we know's at the back, and they're painting pictures of the lives they've been making. George has been smoking a lot.
Sintonia de la volta que demà s'acaba. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin dissabte hem viscut, quina etapa espectacular, l'etapa d'avui al Berguedà, en una jornada que ha estat rodona, Albert, en tots els sentits, podríem dir.
Sí, la veritat és que sí, primer pel vessant competitiu, perquè hem vist la tercera exhibició de Tadej Pogacar, que un dia més ha demostrat que té una fam inacabable, i després per l'ambientàs que s'ha viscut durant tota la jornada, començant per la sortida a Berga, amb centenars de persones esperant els ciclistes, amb ganes de veure'ls de ben a prop. Feia 60 anys que la volta no passava per Berga, i posteriorment els milers de seguidors que han seguit l'etapa als principals ports del dia, sobretot al Coll de Pradell, i la pujada final al Santuari de Caral, en què hem vist imatges espectaculars dels ciclistes pràcticament travessant una marea de seguidors que els estava esperant. Avui, realment, la frase més escoltada entre ciclistes, directors i integrants dels equips era que, per tot plegat, semblava més aviat una etapa del Tour de França.
I qui millor per guanyar l'etapa que Tadej Pogacar, que va arribar a la volta amb l'objectiu de guanyar el major número d'etapes possibles, i ja s'han apuntat 3, Albert.
Sí, dimarts a Vallter, dimecres a Portainé i avui al Santuari de Caral. Era el gran favorit, el grandíssim favorit, i ha complert els pronòstics. el principal dubte que hi havia era on atacaria. No ho ha fet el Pradell, de fet ha deixat la responsabilitat als altres equips, però en el penúltim port, a Sant Isidre, a uns 30 quilòmetres de meta, ha trencat la carrera, Landa ha intentat seguir-lo, però només li ha aguantat la roda uns metres i l'eslové ha marxat en solitari cap a la victòria, que, per cert, ha dedicat al seu company d'equip, Marc Soler. Sí que hi ha hagut lluita entre la resta de favorits. Segon i tercer han arribat Egan Bernal i Mikel Landa, gairebé un minut. Menció especial per Bernal, que dos anys després del greu accident en què es va trencar coll i barres, comença a recuperar el nivell de gran escalador. I a més de dos minuts han passat per la línia de meta un grup més nombrós encapçalat per Enric Mas. A la general, Pogacar líder, segon Mikel Landa a 3 minuts i mig, a 3.31, tercer Egan Bernal a 4.53, quart Blasov a 5.46. Per tant, amb l'etapa d'avui, podi virtualment decidit sí. A l'espera de la jornada de demà. Guanyarà Pogacar, que, ara l'escoltareu, avui estava encantat amb l'ambient que s'ha viscut durant tota la jornada.
Yeah, it was really beautiful again, the stage.
Sí, ha estat molt bonic. L'etapa, haig de dir, realment he gaudit de les carreteres. Vull dir, no com si estigués entrenant, però sí, encara així ha estat agradable córrer per aquestes carreteres. Una cursa realment interessant i molts aficionats avui. Ha estat increïble, no com cap altre dia de la setmana anterior. Així que ha estat una bogeria la quantitat d'aficionats que hi ha hagut avui a les pujades.
It was crazy how many fans was today on the old climbs.
És la primera participació de Pogacar a la Volta i no descarta tornar-hi.
I don't know. This is still far away from...
No ho sé, això encara està molt lluny. La cursa és molt tranquil·la i molt relaxada. No hi ha gaires viatges, bons hotels, i sí, bones carreteres, bon temps, i tot el grup és més o menys escalador. Així que no és tan estressant i no hi ha cap etapa d'esprint boig. Així que és una cursa agradable.
El peloton és more or less climbers, so it's not as stressful and no crazy sprint stages, so it's a nice race.
De moment ha aconseguit 3 victòries. Recordem que el primer dia se li va escapar per pocs metres, vull dir sí. Que en podria portar 4. I demà tornarà a ser el favorit en l'etapa de Barcelona amb les 6 pujades al Castell de Montjuïc. Evidentment, l'eslové està pensant en el pòquer.
We can see today, I think we...
Ja ho veurem. Avui crec que només podem gaudir de la victòria, seure i relaxar-nos en el viatge de tornada a l'hotel, en l'autobús. I després podrem veure què podem fer demà. Però l'objectiu principal és continuar ben posicionats a la classificació general i veure on és en Joao en aquesta classificació general, perquè ell també està bastant a prop del top 5. Així que sí, veurem el que podem fer.
Quite close to top 5, I think, so yeah, we can see what we can do.
Pensa en Almeida, també, per intentar veure si el pot apropar al top 5, però vaja, si té l'oportunitat d'aconseguir la quarta, no la deixarà desaprofitar. Pogacar, que guanyarà la volta amb una diferència de bestial. Vaja, ara és de 3.31 sobre Landa. Realment no recordem una volta amb tanta diferència entre el primer i el segon classificat. De fet, ens hem de remuntar als anys 80 per trobar una diferència tan àmplia. El 1983, Pepe Recio va guanyar la prova amb un avantatge de 4.26 sobre Faustino Rupérez. Des de llavors, mai cap ciclista havia guanyat una volta per més de 3 minuts. Ara és de 3.31. Tampoc hem de descartar que demà s'ampliï i fins i tot és difícil, però que acabi guanyant la volta amb gairebé 4 minuts de marge sobre el segon, que serà Mikel Landa.
Sí, entre una cosa i l'altra, les bonificacions, vés a saber. Encara fa més anys, o encara feia més anys, de l'última etapa al Berguedà. I tot apunta, Albert, que no tornaran a passar 60 anys per tornar a veure una prova en aquesta comarca, eh?
No, i a més que l'etapa ha estat un èxit, tothom estava molt satisfet, molt content, i de fet l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, es mostrava convençut en declaracions al Superesports de RAC1 que l'any vinent repetiran experiència.
Si no passa res, jo crec que l'any que ve...
L'any que ve?
Tindrem bones notícies i espero que per partida doble. No és cap secret, l'objectiu és portar de nou la volta i, si podem, la volta femenina.
L'alcalde, que fins i tot ha enviat un missatge a la Vuelta i fins i tot al Tour, dient que esperava que els organitzadors haguessin vist una etapa amb una gentada de por i amb un recorregut per emocions intenses.
Doncs clar que sí. Deixem felicitar també al director de la Volta, Rubén Peris, al seu secretari, el Víctor Mur, i a tota la gent, perquè n'hi ha molta, a tota la gent de la comarca que ha fet possible viure aquesta etapa més semblant al Tour que a la Volta, però era la Volta. I per tant això li hem de donar tot el mèrit del món. Albert, gràcies, i demà ens expliques com acaba aquesta Volta i si guanya Pogacar una altra vegada.
Vinga, bona nit.
GP RAC 1.
I del ciclisme al motociclisme, perquè per fi un cap de setmana que el motociclisme català està d'enhorabona. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Quin gran premi de Portugal, quin esprint avui pel motociclisme català amb victòria de Maverick Viñales, però és que, a més, per acabar-ho de dubar, Marc Márquez ha acabat segon i ha aconseguit el seu primer pòdium a la Ducati.
Sí, un gran èxit pels de casa, tot i que hem de dir que el panorama era molt diferent a quatre voltes pel final, quan Pecco Bagnaia liderava escapat i tenia més de mitja victòria a la butxaca. Ha comès una errada a la frenada de final de recta, se n'ha anat fora de la pista per no caure, encara ha pogut salvar una quarta posició al liderat del campionat, però evidentment l'errada de Bagnaia ha permès que puguem parlar d'un gran èxit en majúscules dels pilots de casa. Amb Bagnaia fora de combat, Maverick Viñales, que era qui anava segon, ha tingut claríssim que avui era el dia de la seva primera victòria a l'esprint i també la primera amb Aprilia. No guanyava l'empordanès des de la primera cursa del 2021 a Qatar, quan encara era pilot de Yamaha. Sentim el guanyador Maverick Viñales a Dazón.
Cuando he visto Pecco irse largo, he dicho, este es mi momento. Ahora aprieta, pon tres o cuatro vueltas a ritmo, no falles y hacia adelante, ¿no? Me concentraba curva a curva, tratando de ser lo mejor posible.
Viñales ho ha celebrat posant-se una careta de goril·la al parc tancat, la imatge és impactant, i atenció perquè l'hem de considerar candidat, si no favorit, a repetir victòria demà a la cursa llarga de Gran Premi. Ell arrencarà segon al costat del poleman Enea Bastianini i ha demostrat tenir velocitat per optar a aquest triomf. I això, Gerard, que va començar el cap de setmana afectat per una inoportuna gastroenteritis ahir divendres.
Ens alegrem, evidentment, igual que de la segona posició de Marc Márquez.
Sí, un resultat que confirma que el binomi Marc Márquez-Ducati dins de l'escuderia Gresini jo crec que ens farà gaudir de valent aquest any a MotoGP. Ahir ja ensenyava les urpes, amb un primer i un tercer a la primera jornada. Avui semblava que se li complicava el Gran Premi a la Q2 quan ha caigut tot just començar. Això l'ha relegat a la vuitena posició de graella, tercera fila, però ell ha sortit a l'esprint amb el ganivet entre les dents. A la primera volta ja s'havia situat quart i a les últimes, quan tenia la tercera posició gairebé al serró i no necessitava arriscar per pujar al podi, ha decidit desafiar el subcampió Jorge Martín en un duel frec a frec molt interessant per la segona posició, que com sol passar Marc Márquez, ha guanyat aquest duel particular. Ha demostrat que la velocitat per tenir al davant, vaja, l'ha demostrat, l'ha confirmat, això ja ho vam veure a Qatar, i avui hem vist que ja té prou domini amb aquesta Ducati també per arriscar i guanyar duels cos a cos. Males notícies pels rivals.
Sí, para mí lo más importante este fin de semana, como vaya mañana, es que tengo velocidad. Tengo velocidad en los entrenos, en el ritmo, me sale, tengo velocidad para adelantar, es otra película. Así que esto es lo que me ha tranquilizado más este fin de semana. Es verdad que ayer cometí un error, hoy en el quali he cometido ese gran error, porque no es por ir pasado de vueltas, sino que son errores que aún pues me falta, pero veremos com va mañana, però ja este fin de semana està sent molt positiu.
És una altra pel·lícula, és el titular i crec que ho diu absolutament tot. Tinc velocitat amb aquesta Ducati, el que no tenia amb l'Honda en els últims anys. Derrotats avui per Maverick Viñales i Marc Márquez, però continuen al capdavant del campionat Jorge Martín, que ha completat el podi a la tercera posició, i Bagnaia, com deies, que acaba quart.
Sí, sentim Martinator, que com és habitual ha atribuït el seu resultat a problemes tècnics.
Creo que si hubiese salido primero otra cosa hubiese sido, pero luego nada, me he ido bastante atrás y poco a poco he ido remontando, el ritmo era bueno, pero otra vez he tenido mil problemas de vibraciones, espero que no encontrar la solución porque como sea así cada sprint sufriremos, creo que sin ellas podría haber atacado quizá a Maverick, me encontraba más fuerte que él, pero luego la presión delantera yo creo que se me ha disparado y ya pues sobrevivir, no podía frenar fuerte y al final pues Marc me ha pasado, pero igualmente hace un día malo és un pòdium, pues lo firmamos, ¿no?
I Pecco Bagnaia, tot i l'errada que li ha costat la victòria, ha acabat quart i es manté líder del campionat amb 37 punts, dos més que Jorge Martín. El tercer és Brad Binder, que avui ha caigut a 8 punts. Marc Márquez, quart, a 10 punts del liderat, i Maverick Viñales, cinquè, a 18. Demà, cursa de Gran Premi, la llarga, 25 voltes, a les 3 de la tarda, en directe al Superesports de RAC1.
Doncs sí, senyor, la sintonia de RAC1. I abans tenim les curses habituals de Moto2 i de Moto3.
Com sempre, obrirà el programa de diumenge la cursa de la categoria petita, amb Pol de l'Andalús, José Antonio Rueda, el líder David Alonso, el colombià, que arrenca tercer, i el debutant català Joel Esteban, 11è a la graella. Cursa de Moto2 a un quart de dues, amb Pol del madrileny Manu González, acompanyat a primera fila pel murcià Fermín Aldeguer, Schumacher, notícia aquesta setmana pel seu fitxatge per Ducati a MotoGP a partir de l'any que ve. Alonso López, el líder, que arrenca quart des de segona fila, igual que Albert Arenas, sisè. Jeremy Alcoba és desè a la quarta i malauradament Xavi Artigas és baixa, s'està recuperant d'una operació de síndrome compartimental al braç dret i avui ja no ha sortit a pista.
I aquest cap de setmana també tenim Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya aquí a casa nostra, avui amb victòria de Toprak Razgatoglu.
Sí, és la primera del pilot turc amb BMW i ha estat espectacular perquè ha atrapat i avançat Nicolò Bulega, que anava líder escapat a l'última volta. Espectacular també la remuntada del campió Álvaro Bautista, també amb Ducati, de l'onzena posició de graella a la tercera del podi. Els catalans han estat discrets en aquesta cursa 1, Xavi Vierge 14 i Tito Rabat 21. Demà al circuit de Barcelona-Catalunya, cursa de la Superpole a les 11 del matí i cursa 2 a les 2 de la tarda, amb el guanyador d'avui, Toprak Razgatoglu, a la posició preferent de sortida.
Demà ho expliquem. Gràcies, Quim. Una abraçada.
Bona nit.
I encara en el món del motor, aquesta matinada a les 5 es corre la cursa del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. Verstappen sortirà des de la pole. Sainz segon, Lando Norris tercer. Checo Pérez havia fet el tercer millor temps, però sortirà sisè per obstaculitzar Nico Hülkenberg a la classificació, i Fernando Alonso ha fet la pitjor quali de la temporada. Ha acabat finalment desè. Com veu el nostre home a Fórmula 1, l'Álvaro de Mar, aquesta cursa al circuit d'Albert Park?
Max Verstappen, que avui ha aconseguit la tercera pole position de l'any. En les tres sessions de classificació disputades aquesta temporada, torna a ser el favorit i el rival a batre al Gran Premi d'Austràlia, que es disputarà al circuit d'Albert Park. Si torna a guanyar, aconseguirà la seva desena victòria consecutiva, igualant la millor ratxa de la història de la Fórmula 1, els 10 triomfs seguits que ell mateix va aconseguir la temporada passada entre Miami i Monza. El tricampió mundial, però, podria no tenir-ho tan fàcil com en d'altres ocasions. Els Ferraris de Sainz, que surt segon, i Leclerc, que començarà quart, van demostrar als entrenaments lliures que tenen bon ritme en tanda llarga i podrien amenaçar el domini de Red Bull, que de moment domina amb mà de ferro aquesta temporada 2024 de Fórmula 1, amb dos doblets en les dues primeres dues curses disputades.
Gràcies, Álvaro. Per cert que els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors. En la categoria Contribució al Benestar, l'Hospital de Sant Joan de Déu. En la categoria Històries amb Ànima, Nada a la Dalt. En la categoria Projecte Cultural, al Festival Sónar. Categoria Innovació Sostenible, RCR Arquitectes. En la categoria Trajectòria, Ángel Velasco Pérez. En la categoria Revelació de l'Any, Muixca. En la categoria Veu de l'Any, l'entrenador del Girona, Michel Sánchez. En la categoria d'Excel·lència, també premi pel Club Patinatge Artístic Lot, i en la categoria de Tot Som 1 per l'Antonio Díaz, el Mago Pop. Enhorabona a tots. El dimarts 9 d'abril a 7:45 de la tarda es farà la gala de lliurament dels Premis Drac al Palau de Congressos de Barcelona, recinte Montjuïc, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat, Assegurances, Kia i Vueling, i la col·laboració també d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Pausa i rematem el Tu Diràs.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Tinc un presentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Directe final del Tu diràs, anem cap a Cartagena per saludar un finalista de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, és el porter del Barça, Miquel Feixas. Hola, Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, perquè avui heu derrotat el Palma, un tros d'equip, 1-1 al temps reglamentari, i victòria a la tanda de penals amb aturades dels dos porters, tant del Didac Plana com una aturada teva també, Miquel. Això ho teníeu estudiat, això dels penals?
Sí, ho hem parlat abans. Hem dit que jo anava als dos primers perquè havia acabat jugant jo i estava bé, estava calent. I li he dit al Dida que jo dels dos algun parava. I al final he fet tres i ell ha entrat. M'havia demanat personalment el de Ribillos, que el volia parar ell, perquè...
Ah, sí? Carai.
Sí, sí, sí. Es coneixen i precisament ha parat aquest.
Un juga la primera part, l'altre la segona, la tanda també us ho repartiu. Com ho porteu, això? Perquè, home, habitual no és.
No és habitual, en el futbol sala no és habitual. Lo normal és que jugui un i ja està. Als penals sí que és més normal canviar, però sí, ens va comentar el míster, el Jesús, que els dos estem en un molt gran nivell. I que el posem en un dilema, que no sap a qui posar. I llavors es posa els dos, perquè sap que els dos ens cuidarem i donarem el màxim. Cada un té cosetes a donar diferents a l'equip, així que està anant bé, així que esperem que segueixi funcionant.
En un any com aquest, segona final, la de la Supercopa, la vau perdre. Què suposa jugar-ne una altra amb tantes lesions i, a més, derrotant el Palma, un equip que també jugarà la Final Four de la Champions com vosaltres? Què suposa per l'equip això?
Bé, doncs demostrar que som el Barça i que encara que tinguem lesionats no tenim excusa, hem d'arribar a les finals i deixar-nos la vida, que és el que fem. A vegades surt bé, a vegades no. Cartagena va ser un partit molt igualat, i demà serà molt complicat també. Estem anant contra tot i estem demostrant això, que quan hem de treure la raça, doncs la traiem i ens deixem la vida als partits.
Demà, el Pozo, que us va guanyar l'últim partit. Heu jugat dues vegades aquesta temporada, una victòria per cada un. Què?
Demà no ens pot guanyar. Tenen una plantilla molt completa, tenen jugadorassos i estan fent molt bé les coses últimament, però no ens poden guanyar, hem d'anar mort com hem anat aquests dos últims partits, i això, deixar-nos la vida i defensar com guerrers i les que tinguem, ficar-les.
Però on creus que poden anar les claus del partit, més o menys?
Doncs el que hem demostrat avui, intentar no tenir errors, que l'equip contrari, les ocasions que tingui, siguin això, més xut exterior, més accions aïllades, i nosaltres pues, dominar el partit des de la defensa, que està sòlids, que vegin que és impenetrable, i les que tinguem pues, tenim jugadors de moltíssima qualitat, que si tenen una no perdonaran, així que anirem a això.
Acabo. Hi ha una dada que segur que saps, que és la del Barça contra el Pozo a les finals.
Sí.
13-0. Aquesta dada ja, segur que avui ja s'ha recordat al vestidor. D'entrada sorprèn, no, Miquel? Perquè una cosa és que el Barça pugui tenir un balanç favorable al Pozo, però que dos equips d'aquesta entitat en el món del futbol sala hi hagi un balanç tan desfavorable cap a un altre equip... Bé, tant que no us han guanyat mai en 13 enfrontaments en una final. D'entrada sorprèn, no sé si això també els pot afectar a nivell psicològic, o com que d'alguna manera hi ha hagut tantes plantilles al Podo que han passat i han perdut finals contra vosaltres, no té res a veure.
Bueno, no, sempre es diu, no?, que aquesta serà la diferent. Al final les dades, mira, les dades estan allà. Demà no tindrà res a veure, és un fol en blanc. Poden tenir fantasmes del passat? Uf, no ho sé, això ja és cosa seva. Nosaltres, sí, 13-0 de balanç, però recordo algunes, vàries que han arribat a tandes de penals, que han sigut per detalls, per mil·límetres, i... No, és una dada més, no la tindrem en compte.
No la tindrem en compte.
Anirem a guanyar aquest i ja està.
Doncs, Miquel Feixas, enhorabona. Estàs en el millor moment de la teva carrera, sí o no?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Al final els porters, tant en vol com a futbol sala, és difícil adquirir aquesta experiència, aquesta maduresa, quan, per exemple, jo vaig arribar al Barça amb 21, 22 anys, és difícil. Al final els anys et donen aquesta millora, em deixo la vida als entrenos per millorar i al final, bueno, és el treball al final et porta a millorar, i sí, jo crec que estic en un millor moment i potser d'aquí uns anys estaré encara millor. La idea és aquesta, millorar cada dia.
Tant de bo que sí, Miquel, una abraçada, molta sort demà a partir de 6:45 de la tarda amb aquesta final contra el Pozo, que vagi bé.
Una abraçada a vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Encara abans de tancar un parell de minuts pel bàsquet, hola Dani Aguilar, bona nit.
Hola Gerard, bona nit.
És cap de setmana de duels territorials. A l'ACB avui hem viscut el primer i ha estat emocionant, victòria del Baxi Manresa a Fontejau de només un punt.
I això que semblava que els manresans tenien el partit controlat a falta d'un parell de minuts i mig pel final, quan manaven per sobre dels 10 punts, però el Girona ha corregit els errors d'una fluixa segona part i a falta de 18 segons ha arribat a posar-se per davant. Només la genialitat de Branco Badio amb una penetració marca de la casa ha acabat donant la victòria als manresans als instants finals. El jove senegalès deia al Superesports de RAC1 que en jugades així millor no pensar gaire.
Sí, si me acuerdo bien era un puño dos, creo que sí. Pero cuando estás en el momento ahí ni piensas mucho.
Devin Robinson.
Solo miras lo que te da la defensa y aprovechas de eso.
De fet, el partit ha tingut un inici espectacular amb un 25-30 al final del primer quart, ritme infernal i sense treva, que això sí, s'ha anat endormiscant per les aturades, fins al desenllaç en una segona part que ha estat una muntanya russa. Quino Colom posava en valor la reacció de l'equip.
Veure't que estàs allà al partit i que de repente vas de 10 a baix, però bueno, ens ha donat una mica un cop d'uns quants minuts, però bueno, ens hem de quedar també amb lo bo, que és la reacció que ha tingut l'equip, creure i bueno, poder guanyar un partit que està molt difícil.
Per cert, un Quino Colom d'aquí, Pedro Martínez, ha dit que ha estat llest en algunes situacions en què, ha dit el tècnic, els àrbitres han picat. Sigui com sigui, Manresa dorm en places de play-off, és la 15a victòria, grans registres, mentre que el Girona veu ara el descens 3 partits per sota, encara això sí, lluny.
Una 8a plaça dels manresans que podrien perdre demà, de fet en aquest sentit el Baxi estarà molt pendent de l'altre duel català.
Sí, que juga demà 6:45 a l'Olímpic de Badalona, el clàssic català-Penya-Barça, que arriba en un moment complicat per tots dos equips. 3 derrotes consecutives tots dos, amb el Barça arribant de la doble patacada europea d'aquesta setmana i, per si fos poc, amb l'al·licient de saber com rebrà l'afició badalonina, dos ex com Joel Parra, per primera vegada visitant a l'Olímpic, i Ricky Rubio. En parla Guillem Vives.
La gent que ha sigut molt important en el club, el Joel, el Ricky, també el Nico, són jugadors que crec que la gent de Badalona li té un apreci especial, i jo crec que ja és un partit especial jugar contra el Barça, però per ells individualment entenc que també ho serà, i també això els hi suposarà una motivació extra.
Un partit d'exigències en què el Joventut intentarà tornar a empatar amb el tall del play-off i el Barça mantenir la posició de cap de sèrie i fins i tot no apropar-se a la zona de fora del play-off. Ho admet el capità Àlex Abrines.
No estem per tirar flors ni a Euroliga ni a ACB, no? Estem lluitant per entrar a play-off a ACB i bueno, queden més partits, però no ja ho consigui. Fora de casa, un repte molt bonic.
Per tant, duel del voltatge demà a Badalona amb tots els ingredients d'un clàssic català.
Demà ho expliquem al Superesports. Gràcies, Dani, bona nit.
A tu, Gerard, bona nit.
Tres 3 minuts per sobre de la una. Diverses coses. Ha començat el partit de Carlos Alcaraz, el Masters 1000 de Miami, partit de segona ronda. Està guanyant 2-1 el murcià contra un altre tenista espanyol, Roberto Carballés. El partit encara al primer set. I no ens agrada acomiadar-nos amb una mala notícia. Hem rebut fa poca estona la confirmació de la mort de Manuel Ruiz de Lopera, expresident del Betis, qui va ser el màxim mandatari del club entre el 1992 i el 2010, màxim accionista, va ser president entre el 1996 i el 2006, ha mort aquesta nit a l'edat dels 79 anys, va ingressar a principis de febrer amb problemes en el seu sistema digestiu que ja arrossegava des de feia mesos i fins i tot anys. Manuel Ruiz de Lopera havia estat donat d'alta aquesta mateixa setmana. Finalment ha mort un expresident, Damià, que jo crec que marca la dècada dels 90, com la va marcar també Jesús Gil, no? Josep Lluís Núñez i d'altres presidents històrics del futbol espanyol.
Sí, Ramón Mendoza, Augusto César Lendoiro, José María Caneda, Eugenio Prieto de l'Oviedo, forma part d'aquesta camada, per dir-ho així, inoblidable de presidents, de dirigents que va donar la dècada dels 90 i principi dels 2000. Jo crec que parlem d'un dels presidents, sens dubte, més importants de la història del futbol espanyol. El Betis era un equip històric, però el va posar en el mapa amb la conversió dels clubs en societat anònima esportiva. El Betis no havia jugat